senyor, la cosa va de cotxes. La zona de baixes emissions, ja ho sabeu, és una àrea de prop de 100 km quadrats que inclou Barcelona i alguns municipis, on estarà totalment prohibit i multat a partir de l'1 d'abril l'accés dels vehicles més contaminants.
Segons els seus promotors, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments afectats, aquesta és una mesura per vetllar per la qualitat de l'aire que respirem les persones que vivim en aquesta zona i per garantir la nostra salut.
Avui en dia la contaminació dels vehicles és un dels grans problemes de les principals ciutats del món, entre les quals Barcelona. Però com va començar tot això? Quan van començar a circular vehicles pels carrers de la capital catalana?
Avui amb el Jordi Creus, editor de Sapiens, anirem fins a l'estiu de 1890, quan les persones que passejaven pel Passeig de Gràcia van quedar sorpresos en veure una màquina que corria amb quatre persones al damunt. Mai havien vist una cosa igual. Es tractava del primer automòbil fabricat a Catalunya.
L'ha demanat el Jordi, eh?
Efectivament.
Li fa gràcia, li fa molta gràcia.
És una cançó d'un grup que es diu La Dilla Russa.
Oh, m'encanta, senyor, que coneguis La Dilla Russa, Jordi.
La Dilla Russa.
La Dilla Russa. I li han regalat un cotxe, que no me'n recordo quin cotxe li regalaven al José María. No me'n recordo. A José María. Na, 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 na. Sí, però qual, qual? Doncs ara ho descobrirem, evidentment, perquè estem rebuscant entre la informació per saber quin cotxe té el José María i, sobretot, també per saber qui va inventar aquest primer cotxe del Passeig de Gràcia, Jordi.
Doncs mira, un home que, coses que passen sovint, aquí la història no ha tractat tot el bé que l'hauria d'haver tractat. El creador d'aquest primer cotxe català, que era conegut com l'home del carruatge sense cavalls, perquè, clar, en aquella època era difícil veure un carro que funcionés sense cavalls, és un industrial que respon al nom de Francesc Bonet i Dalmau, que va néixer a Valls, a la Terra del Calçot, l'any 1840. Quan tenia 30 anys va venir a Barcelona amb la seva família i va anar a viure en un xalet que hi havia en aquell moment al carrer Villarroel. I allà va arrendar una fàbrica tèxtil de nom Sants, sense T, sinó com el barri, Sants, al carrer Diputació, on es va guanyar la vida, i se la va guanyar molt bé, perquè Bonet va guanyar força diners amb aquesta empresa, la va modernitzar molt, va ser l'introductor a Barcelona de les màquines de teixit tipus tricot, les popularment conegudes com a tricotoses, i a causa d'aquesta bona posició econòmica, de tots aquests diners que va guanyar, va tenir temps i diners per viatjar i per estar tot el dia pendent de les noves tecnologies, així com per dedicar temps també a una altra de les seues grans passions, que era la música.
És que estava... al mateix temps que estaves parlant, estàvem buscant això de la lletra i diu, sí, me llamo José María Muchacho, soy el cotxe que te está hablando, me llamo Kit, el cotxe fantàstic, però no sabem quin cotxe li van regalar. Li han regalat un cotxe pepino. Se conduce sin las manos. Tiene lucecitas y sonidos cósmicos y una voz robótica. Parece que es de Vodafone. Bueno, en tot cas...
Jo crec que és una rebuita.
Segurament, segurament. Escolta, quin va ser el seu primer contacte amb el món dels cotxes?
Bé, no sabem ben bé quin devia ser el primer, però sí que sabem que gràcies a aquest benestar econòmic i a aquestes ganes que tenia ell per aprendre, va anar a París l'any 1889 a l'Exposició Universal. Era un moment clau de la Revolució Industrial, era un moment de contínues innovacions, i sabem que Bonet va visitar el pavelló del petroli, que va veure automòbils de vapor fabricats per Peugeot, i que també va veure un Model 3 de Benz amb motor de benzina.
I allà va trobar una mica la inspiració.
Més que inspirar, el que va fer un tio espavilat com ell va ser comprar un motor d'explosió Daimler d'un cavall de potència, se'l va emportar cap a Barcelona i un cap a casa va començar a dibuixar els plànols del que seria el primer cotxe amb motor de la península Ibèrica. És a dir, ell va portar el motor de fora. Aleshores, el 12 de desembre de l'any 1889 ja va presentar una sol·licitud de patent.
A la memòria per aconseguir la patent, Bonet ja explica els avantatges que comporta el seu projecte.
Cal aplicar als vehicles destinats a un baix nombre de persones un mitjà que substitueixi els animals de tiratge. És a dir, obtenir carruatges dirigits pel mateix passejant. Aquest mitjà és el dels motors d'explosió, de petroli, benzina o altres líquids anàlegs. Aquest tipus de motor té, per descomptat, les condicions essencials següents per a resoldre el problema. 1. Que són de petit volum respecte a la força que produeixen. 2. No és necessària una llar per a produir el vapor i no molesten amb el vapor que produeixen. 3. Es posen fàcilment en marxa i la seva conducció mentre funcionen és molt senzilla. 4. La renovació del líquid producte de força s'efectua ràpidament i de manera tan senzilla que permet el seu ús tant temps com es desitgi.
tot bastant veritat, però el tema de que no molesten amb el vapor que produeixen també és veritat, el que passa que potser en aquella època no sabia que això era contaminant.
Sí, sí, efectivament, clar, segurament avui l'Ada Colau no el deixaria entrar a Barcelona al cotxe del Bonet.
El 15 de gener del 1890 l'estat espanyol li concedeix la patent per 20 anys. Sí. I com era aquest primer cotxe, Jordi?
Bueno, a veure, vist amb ulls actuals podríem dir que una mica rudimentari. S'ha conservat una única foto d'aquest cotxe, que és l'única foto que també, paradoxalment, s'ha conservat del seu creador, de Francesc Bonet. L'acompanyen tres persones més a dalt del vehicle i és un cotxe que es coneix popularment i per raons òbvies en el nom del seu creador, li deien el Bonet. Tenia tres rodes, dos al davant i un al darrere. En aquella època tots els cotxes tenien tres rodes. És una mica posterior el fet que els cotxes tinguin una quarta roda i té un comandament força estrany que a la foto té Bonet a les mans, a l'alçada de les mans, que és com el que podríem dir el volant. Per posar-la en marxa...
Però què s'assembla, aquest volant? S'assembla... Com si fos dels avions?
Sí, com un sí. Sí,
no
sí.
És sencer, no és rodó.
No és rodó, no, és com una palanca, com un sí. Sí, sí.
D'acord.
És un... Aquí la Maria ara està veient la foto.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
És impactant, eh?
Ara penjarem una foto al carro, timeline, perquè és un carro.
Ho entengueu, és un carro amb les rodes molt grans de carro. No, evidentment, no està cobert. I el volant que té, el pots veure o no, Maria?
Toca una mà al volant, eh?
És com de bicicleta, una
mica. Sí.
És de bicicleta.
Sí, és més manillar que...
Sí, és... A veure, per posar-la en marxa calia fer girar una maneta a la sortida del cigonyal després que un tub d'incandescència provoqués un augment de la temperatura del carburant.
Això li passa a l'Adam al matí? Quan ara, abans de la reunió, li fem amb una manivela...
Sí.
Li posem a un lloc...
I ja tira tot el dia.
Ja aneu remenant.
Sí.
És així, tal qual. Hi ha una cosa que, canviant de tema...
Periodisme.
Hi ha una cosa que m'apassiona d'aquest personatge, que és que se'n va a veure una exposició universal i torna i s'inventa... I fa un cotxe. Vull dir que és una cosa que jo vaig a una exposició universal i torno i no faig un cotxe.
No fa res. Jo no faria res, tampoc. Jo diria, molt maco, allò. No? Hagués oblidat que hi he anat.
Em fa sospitar que potser... Clar, perquè aquest senyor no tenia experiència com a mecànic, no?
No, ell tenia... O sigui, tenia una gran curiositat. Era un home, doncs, que s'interessava molt per la tècnica i per pellera. Clar, era un fabricant tèxtil.
Ah,
però
això?
La seva afició era la música i això. I, home, tenia uns certs coneixements perquè ell va dibuixar els planos del cotxe. Vull dir que...
Sí, per això.
Ara, clar, el motor se'l va portar de fora.
El motor el va portar de fora, un motor que feia que aquest cotxe, el Bonet... Atenció, no miris el guió. Quina velocitat agafava aquest primer cotxe, Maria?
No sé, amb 25 quilòmetres per hora?
25 és una possibilitat.
Home, una mica més, no?
Aviam, digues.
26.
Gràcies pel matís.
Ets molt agosarat, eh? Doncs no, em sembla que agafava una miqueta menys de velocitat.
Una mica menys, amb baixada i allò anant llançat, agafava els 14 quilòmetres.
Mare de Déu. Oh, que cuco.
Diuen que si hi havia una lleugera pujada, com el Passeig de Gràcia, no? Que hi ha una pujada, anava una mica més a poc que la gent que caminava pel costat. És a dir que, home, ràpid no era.
Molta impressió, igual no devia fer.
No, tenia un cavall, pobret, eh?
Sí, la gent que hi havia al damunt no es despentinaven, és a dir, podien conservar perfectament el pentinat. El Bonet tampoc tenia accelerador, sinó que hi havia una palanca situada al motor que permetia una major o menor entrada d'aire, amb la qual cosa s'aconseguia una acceleració gradual del motor. És a dir, havies d'anar... L'acceleració era molt més lenta del que seria avui en dia. O sigui, no es posava allò amb 3 segons de 0 a 14. Doncs no.
De 0 a 14.
I tampoc tenia pilot automàtic. Per tant, ni aire condicionat, ni ràdio.
Si aire condicionat, sí, perquè
l'aire natural.
No hi havia... No estava cobert.
Molt bé.
Tenia un dipòsit de benzina petitet amb pocs litres. Quants litres de benzina?
Hòstia, què passa?
Jo ja ho he vist.
Tu ja ho has vist.
No miris
més.
Perdó?
No miris més.
A veure, dipòsit...
Quants litres? Ara hi caben, mira, un dipòsit d'un cotxe i t'hi poden cabre 50 litres.
5 litres.
5 litres. Tu ja ho saps, són 3 litres.
3 litres, és molt mono, és com 3 tetrabrics allà.
Sí. Amb una autonomia, per tant, el cotxe, entre que l'engegaves i s'apagava...
Coi, no podies fer ni mig Passeig de Gràcia, pràcticament.
Doncs una... Què?
Perquè devia gastar...
Donava una autonomia d'una mitja hora, i si calculem una velocitat de creuer...
De 14.
De 10 quilòmetres, no? Perquè 14 era llançat. Llavors hi havia moments que anava a 5 o a 4, no?
O sigui, 5.
Posem-li 10 de mitjana, per allò per... Clar, hi ha mitja hora d'autonomia des del centre de Barcelona, com a molt podia anar, però jo no podia tornar a Sant Feliu de Llobregat. És a dir que... poca cosa. Potser podia arribar a la punta de la Diagonal actual i girar.
I ja està. Casa. Tot eren avantatges, eh?
Sí, 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 clar.
Crec que eren ganes de fardar, no? Ganes de progrés, una mica. Progrés
sí,
incòmode.
Sí, sí, sí.
Sabem que estaven en una bona direcció, però realment...
Totes les innovacions tecnològiques tenen un moment lamentable al principi d'un objecte que no serveix realment per res.
M'imagino sent avançat per les bicicletes, saps? La gent rient-se del bonet.
Ja havia sent avançat per algú que caminava de pressa.
Serveix per poc, sí, sí.
Recordeu els primers ordinadors portàtils, que eren enormes, no?
Jo no me'n recordo, els primers portàtils.
Jo sí, sí.
Tampoc.
Meu tieta me'n portava un dels Estats Units i era una caixa realment grossa. Era més gran que els ordinadors que podem tenir ara a Catalunya Ràdio, per exemple. Normals, eh?
Jo no els recordo. Recordo els primers mòbils, algun mòbil d'aquests de maleta.
Sí, mòbil de maleta.
Alguna persona que anava amb un mòbil que pesava més que el seu fill.
Sí, sí.
Que portava així. I, un dia,
i que devia durar 20 minuts, la bateria.
Abans que els mòbils, recordeu que va haver els telèfons de cotxe.
Sí, sí, és veritat.
Vull dir que
algú sí, sí, tenia telèfon
al
cotxe.
Jo recordo que jo era a Trem, la primera persona que va tenir un telèfon de cotxe que va ser admirat per la població.
Sí. Mira que ho recomanen, això de parlar per telèfon al cotxe.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Escolta'm, aquest primer recorregut al Passeig de Gràcia, suposo que la gent se'ls mirava doncs, amb curiositat, no?
Una mica de curiositat i una mica de por. És a dir, davant seu hi desfilava allò que ells deien el carro sense cavalls, diuen les cròniques que els gossos fugien bordant esperitats del soroll que feia aquella bèstia, que les dones i els homes s'escapaven si el veien i si el miraven des de lluny. A veure, això no és estrany, perquè jo recordo una senyora que va morir amb 104 anys del meu poble, que es deia Mercè Mau, la Mercè de Cal Tomeu, a mi em havia explicat l'any 1910 quan va haver el primer camió. Ella venia d'una masia, va arribar un dia al poble de Trem i hi havia un camió. I diu que tot de canalles van atansar el camió el van posar en marxa i van sortir tots corrents. Clar. Clar, no havien vist mai una cosa tan bèstia. Doncs el mateix devia passar a la gent que havia el Passeig de Gràcia en aquell moment, uns anys abans, davant de
però si aquells que estaven veient el tren dels Lumière es van aixecar de la sala pensant que venia el tren, que amb la novetat ens costa.
La novetat costa molt, i a més pensa també que la premsa tampoc ajuda moltes vegades amb aquestes coses, i la
estrany
premsa de l'època parlava, o sigui, la gent com l'Estat de Gràcia d'aquella època,
sí,
parlaven doncs de que els motors d'explosió provocaven accidents terribles perquè eren artefactes diabòlics.
Clar, podien explotar.
Home, imagina la primera persona que van atropellar. No sé, deu ser un...
A 5 per hora igual guanyes tu, eh? Igual el cotxe és el
igual
que...
Igual el bonet perd.
Però penseu que feia un soroll molt gran, sí, i una pudor de cremat molt, molt insuportable. També.
Molt millor que el vapor, però, eh?
Sí, molt millor que el vapor.
Molt millor que el vapor. En tot cas, s'ha conservat aquest vehicle, no, eh?
Doncs no, lamentablement no. Només tenim la sol·licitud de la patent feta per el Francesc Bonet, la fotografia que hem vist ara on apareix l'empresari conduint el vehicle, i el plànol que ell va confeccionar per poder fer el cotxe. Del cotxe original no en queda ni rastre, però sí que podem veure una còpia molt fidedigna a Sils, al Museu de l'Automòbil de Salvador Claret.
Jo hi anava de petit, en aquest museu.
Sí, és un museu interessant, eh? on hi ha alguns cotxes que... Ostres, per exemple, hi ha un hispano-suïssa, si no recordo malament, de Picasso, que propietat de Picasso, el Mercedes-Benz de Gento, i algun cotxe més. Em sembla que també hi havia un Topolino de Mussolini que havia regalat amb algun jerarca franquista, etc. Salvador Claret era un home apassionat del motor i va acabar creant una col·lecció que encara avui existeix, està dins del Museu de la Ciència i la Tècnica a Sils, i realment està molt bé. La còpia del motor Salvador Claret la va fer a Alemanya, seguint d'una manera molt artesanal, o sigui, ho va fer molt bé, i la rèplica està tan ben feta que ell mateix es va passejar per Barcelona tal com es passejava Bonet uns anys abans.
Escolta, com li deia ell en aquest vehicle? Perquè cotxe no li devia dir.
No, en aquell moment... Cotxe és una paraula que, si no m'equivoco...
Sí, ja ho sé jo, això.
Procedeix de l'hongarès.
Sí, Hongria, Txecoslovàquia, sí? Té un origen centre-europeu.
Em sembla que és posterior. Em sembla que és posterior.
Sí, la paraula cotxe segur que és molt posterior.
Sí, no sé com li devien dir. Això sí que no...
Automoción.
Sí.
Autoimpulsado. Pensa que l'helicòpter es deia autogiro, no?
Autogiro, sí.
En tot cas...
De fet, però el cotxe a Bonet li deia tricicle, directament.
Sí, li deia tricicle, sí.
Li deia tricicle.
Sí.
Vull dir que...
Perquè tenia tres rodes.
Clar.
Sí. Mira, de tota manera... cotxe ve de l'hongarès o del txec, cotxe descubierto grande, que designava un cotxe de transport públic tirat per cavalls.
Sí, senyor.
I Coxi és un poble entre Győr i Budapest on a l'edat mitjana es fabricaven els carruatges.
Sí, senyor. Per això, agafar el cotxe, que se li deia en els carros, venia d'aquest...
És com demanar un suís.
El cotxe de línia, això es deia.
El cotxe de línia, sí.
Tota la vida. En tot cas, Bonet no va inventar res, sinó que va portar un motor aquí, però tu creus que se l'ha tractat injustament perquè hauria de tenir el reconeixement com a què?
Jo sempre a mi les causes perdudes sempre m'han provocat, m'agraden, no? Aleshores, a veure, hem de ser prou honestos per dir que no va inventar res. És a dir, Bonet no va inventar ni el motor, perquè se'l va portar de França, ni va inventar la forma de fer el cotxe, que ell sí que va fer els planos, però això ja estava inventat, hi havia gent que ho havia fet abans. Ara bé, honestos sí, però agraïts també. I a Bonet, que li haurem d'agrair, home, doncs que va ser el primer home capaç de portar un motor d'explosió a Catalunya, el va portar de fora, però el va portar, i el primer a circular per una ciutat catalana, en aquest cas per Barcelona, enmig d'uns sorolls estridents i d'una immensa pudor de cremat.
Això li hem d'agrair.
Sí, home, sí, i tant que se li ha d'agrair. Jo crec que li hem de... Hauria de tenir un raconet, no a dalt del pedestal de la història, però sí un raconet a la història on se'l podria recordar amb aquest nom de l'home del carruatge sense cavalls, que és molt bonic.
Però ell després va seguir amb el tèxtil, no?
Sí, ell tenia la fàbrica i la fàbrica li funcionava.
Aquells licors no són seus, no? Allò de Digesticos Bonet.
L'estomacal Bonet
no té res a veure.
No és seu.
Però en canvi sí que també, a part de ser un empresari relacionat amb el tèxtil, també provocava o tenia ganes de promocionar que la gent de la seva fàbrica cantessin i poguessin cantar, perquè era un enamorat del bel canto i de l'òpera.
Sí, era un home molt curiós perquè, ostres, realment, fins i tot va muntar un escenari a la seva fàbrica, amb aquesta fàbrica Sants, per buscar talent entre els seus treballadors. Llavors feia pujar els treballadors a cantar i els ensenyava a cantar per veure si podia descobrir, de fet va descobrir algun, no a la fàbrica, però va descobrir alguna...
Operació un treballador.
Alguna soprano, sí. Clar, direm, ostres, són coses curioses. Quina relació hi ha entre el món del tèxtil i l'automobilístic? Doncs cap. Quina relació hi ha entre aquests dos mons i el món de l'òpera? Cap, tampoc. Però a veure, quina relació hi ha entre un ou i una patata? I algun dia algú va fer la truita de patates.
Hosti, aquesta metàfora et serveix per tot, també t'ho diré, m'agrada. No hi havia pensat i està molt bé.
Com dient, això que t'estic dient potser no té cap sentit, però només és qüestió de temps. Ets tu que ets un ignorant i no ho veus. M'agrada l'estil.
La faré servir tantíssim?
La pregunta és com és que no se li va acudir algú abans, no? L'ou i la patata. És lògic, sembla lògic.
I com és que ningú se li va acudir abans el xupa-xups, no? Doncs perquè va arribar un dia que un senyor va dir, doncs a un caramel si li posem un pal, doncs mira, el Johan Cruyff en menjarà, i ja està.
Van així.
Hi haurà un futbolista d'aquí molts anys, un entrenador, Johan Cruyff, menjarà i faré ric.
És un honor tenir l'editor de Sapiens, no? Perquè t'ensenya tantes coses des del
més coses
rigor.
Molt rigoroses, que
sí,
em podeu comprovar.
No, i les faves de soja, algun dia les va posar a remullar, les va bullir...
No portis cap al teu terreny.
I va posar alguna cosa per quallar i es va inventar el tofu.
Això és un error, ho saps? Està un error històric.
I un dia el senyor va inventar el pernil.
Sí, senyor.
Va posar a secar una...
Exacte.
I un dia algú hauria d'anar a Itàlia i dir-los que allò que fan ells no és pernil. Allò que és...
El prosciutto.
Què és aquell escàndol? Aquella cosa... No, aquelles coses que fan l'espec i...
Ah, l'espec.
Aquelles... És sec, com una sabata, és pernil dolent. Tantes coses bones que fan.
Moltes coses bones, però precisament el pernil no...
I de la cecina diríem el mateix, també, no?
Cecina.
La cecina tampoc no està...
La cecina. Ha venit...
La Maria ho ha agafat tard,
Estona com estem dient, eh? A cecina.
No és veritat, no fa estona.
És que fas tuits. Tu fas tuits.
Heu dit a cecina més
cosa. Avui? Una estona, Maria, per favor.
Ja ho ha dit el Roger, jo he vist que no ho havies entomat, ho he recollit.
La cecina, que és la que menjo és pernil de vaca.
Sí.
I acostumo a posar un ratxet d'oli per fer la més...
Sí, clar, perquè no n'hi ha
trampa.
Prou. No?
Per
dissimular...
Això és doping, eh? No dopis la cecina.
Però això és fer barat el pernil, és a dir, perquè no compres directament el pernil bo.
Sí, no, a mi m'agrada el pernil, aleshores alguna vegada menjo cecina també, però si no hi poso un ratxet d'oli no...
La cecina és dolenta perquè mata persona.
Sí, senyor. Senyor, cecina. Bueno, escolta, prou, deixem-ho aquí, perquè tu t'enganxes molt ràpid a una broma que està bé, però a tu t'agrada massa, també.
M'agrada, s'ha d'esgotar, s'ha d'esprima.
Segur que no existeix cecina en català, que s'ha de dir carn, salada i fumada. De dir, no han volgut entrar.
Carn, salada i fumada. Però es pot fer l'acrònim. Carn, salada...
Casafu.
Doncs... Farà amb tofu.
Per cert, ara parlarem de menjar, no?, amb l'Adam Martín.
Sí, ara parlarem de menjar, parlarem de si...
És que no t'estiguis encasellant, Adam. Ves que no te diguis en casellà.
És el Carles Porta de lo seu.
El menjar és mort, gran part.
En el meu cas, els crims els fan els altres. En el meu cas, els crims els fan els altres menjant segons quines coses. Avui parlarem de si es pot menjar o quins hàbits podem adquirir per millorar les defenses.
Ah, sí, home.
Encara estem tots una mica preocupats.
A mi m'interessa molt això de les defenses.
Sí. A tu t'interessa tot el que diu. Després sí, que ho apliquis ja és una altra cosa, perquè no fas res del que diu ell.
Jo crec que se'l posa com qui escolta música. O sigui, no l'està escoltant, no pensa aplicar res.
No anàvem a publicitat, ara?
No, però tenim temps avui, podem dir tonteries. La pregunta és veritat que et poses la secció de l'Adam mentre dorms, per veure si et queda alguna
cosa? En bucle.
És una tècnica, hipnopèdia, en concret, seria això, com a l'Aldous Huxley.
T'imagines que t'aixeques i parles com l'Adam?
Ostres. No, jo el que m'agradaria és poder aixecar
si vull.
I ser guapo com l'Adam.
Ser guapo, sí.
Però té problemes. Ser alt com l'Adam i guapo com l'Adam, això vol
dir.
Però té problemes, és ser guapo també, perquè llavors creuen que ets una persona buida per dins. Que en aquest cas es compleix.
Sí. Però el prejudici és molt dolent.
Sabia tant que anàvem per aquí, a més a més.
Sembla que hi ha una cançó dels Manel que diu això, no?
Sí, els guapos són els raros, no? Doncs això, parlarem d'altres coses.
Estan sobrevalorats, els guapos.
Estarem una mica... Sí? Ho vols desenvolupar ara o després?
Després.
Doncs fins ja.
Vinga, va.